Les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
La iconoclàstia va estar present dins l'imperi bizantí de manera intermitent durant més de 100 anys i va polaritzar la societat bizantina. Durant els períodes de persecució, els partidaris de les icones van haver de viure en la clandestinitat i treballar per tal d'aconseguir el retorn al culte a les icones. Entre els partidaris d'aquest retorn trobem, durant diverses generacions, a un seguit d'emperadrius que van treballar de manera coordinada i sostinguda per tal d'aconseguir el retorn a les icones. Per aconseguir-ho, no van dubtar en exercir el poder polític elles mateixes. Avui, a les portes de Troia, coneixerem aquestes emperadrius i ens endinsarem en el problema de les icones des d'un altre punt de vista. Benvinguts a l'Imperi Bizantí, benvinguts a les portes de Troia. I benvinguts i benvingudes a una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana tornem a l'Imperi Bizantí per parlar també de les icones, però ara ho explicarem des d'un punt de vista diferent. Benvingut, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Recordem als nostres oients què eren les icones i què i en què va consistir la iconoclàstia.
Doncs bé, bàsicament una icona seria una imatge d'un personatge o d'un fet... una escultura o una pintura, etc., que bàsicament representa doncs, això, un personatge en un moment determinat, un fet determinat, normalment relacionat amb la religió i en l'aspecte que ens ocupa és a la religió cristiana. A més, aquestes imatges el que tenen d'interessant és que normalment tenen un simbolisme com a representació de vincle amb la divinitat. És a dir, quan una persona està resant a un sant, a la imatge d'un sant, no és que estigui resant a un tros de fusta, sinó que està resant bàsicament en aquest sant, en aquest personatge. Hi ha un vincle entre la divinitat o la santificació i la persona a través d'aquesta imatge. La iconoclàstia, ho vam comentar al programa 109 de les Portes de Troia, que vam estar parlant de la iconoclàstia bizantina, és un període dintre de la història d'aquest imperi bizantí que hi ha un rebuig, una destrucció, una prohibició de totes aquestes icones i això va generar doncs, conflictes entre els iconoclastes, que eren partidaris de la destrucció i de treure aquestes imatges, i el que serien els iconòduls, que serien les persones que eren partidàries de les imatges, entre els quals hi trobarien sobretot focus monàstics, que eren doncs, els principals defensors d'aquest tipus d'imatges i del manteniment d'aquest tipus d'imatges.
Molt bé, moltes gràcies. Benvingut, Alberto Reche.
Bones.
Què té d'especial el programa d'avui?
Bé, avui, com deia l'Oliver, tornarem al tema de les icones, un tema al que ja vam dedicar-li un programa fa 15 dies, però el que té d'especial el programa d'avui és que canviarem la perspectiva. No? Estem molt acostumats sempre a donar una visió purament o íntegrament masculina dels fets polítics, no només de la història, sinó de la política de la història, no? Per què tenim aquesta idea malament apresa de que la política al llarg de la història és cosa d'homes, no? Mm-hmm. Llavors, a ningú fa 15 dies, o gairebé a ningú, suposo que li va estranyar que dediquéssim un programa a un fet polític, com és la persecució o la defensa de les icones de l'imperi bizantí, i que fos un programa en el que només apareixien homes, en el que les decisions polítiques, el fil de la història, les decisions eren preses per bisbes, per emperadors, per generals, però el cert és que en aquest cas concret de les icones, com en molts altres, la responsabilitat de l'acció política no és purament masculina, sinó també intervenen elements femenins. En aquest cas, hi ha una sèrie d'emperadrius, les accions de les quals són fonamentals per entendre el conflicte de les icones, pot explicar com ho vam fer fa 15 dies, no? Ignorant-les. Però veurem avui que entendrem molt millor què van suposar les icones o què va suposar la defensa de les icones si integrem al discurs oficial els elements femenins, no? Perquè, en el fons, el programa d'avui és una reivindicació de que al llarg de la història també hi ha hagut dones que han actuat com a agents polítics per si mateixes, no? I tenien la seva agenda política, tot i les limitacions de cada època, però la història és inexplicable sense tenir en compte la meitat de la població que també intervé.
No seré un homenatge a Hillary Clinton, no, en tot cas?
No, aquestes guanyen, aquestes guanyen.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs ara s'ha introduït el tema. Sí que hem d'enfocar, ja hem dit que seran les emperadrius les protagonistes del programa d'avui. Quin paper tenien les emperadrius dins l'imperi bizantí?
Doncs bé, l'Alberto ja hi ha explicat, no, a la pregunta inicial del programa, que normalment la història s'ha fet des d'un punt de vista masculí, que el paper de les dones acostumem a pensar, doncs, que les reines, les emperadrius, les dones nobles, ho hem comentat sovint en el cas de quan hem parlat de comtesses catalanes, que eren, doncs, això, un apèndix dels seus marits, i que quan feien algun tipus d'intervenció era sovint vinculat a l'àmbit familiar, al món domèstic, no? És a dir, una reina medieval podia tenir un paper al costat del seu marit, i si feia alguna cosa era dintre del palau, no tenia una projecció pública, no tenia un paper en aquesta història. En realitat, doncs, el que ens trobem sempre és que totes aquestes accions polítiques considerem que són portades pels homes i que són únicament els homes els que fan la història, però avui tindrem ocasió de veure que no és així.
Sí, de fet, fa uns mesos, a finals d'agost, principis de setembre, que és quan comencen les col·leccions de quiosc, va haver una gran polèmica, no sé si els nostres oients ho recordaran, amb aquella col·lecció de personatges de la història que va treure Playmobil, en el que feien la típica col·lecció de quiosc que comença al setembre, en el que durant, no sé si eren 30 o 50 o 60 entregues, donaven Playmobils a personatges claus per entendre la història, no? Doncs dels 60 o 50 personatges de la col·lecció hi havia 0 dones. Llavors va haver-hi... quedava molt clar que per Playmobil hi podia haver una continuïtat entre Tutankamón, Franco, Napoleón, Carlos V, Einstein... Però no hi havia ni tan sols un raconet per dones que han intervingut a la història, no? Després de les moltes crítiques per xarxes socials, moltes amenaces fins i tot rebudes per Playmobil, van canviar la col·lecció i van introduir-hi algunes dones a la col·lecció, no? Però, clar, perquè el problema no és que no existissin, sinó que a la gent o els il·luminats que van dissenyar la col·lecció de grans personatges de la història de Playmobil ni se'ls va passar pel cap de que poguessin existir dones que poguessin passar per davant dels homes a l'hora d'actuar políticament, no?
Sí, jo crec que una mica d'aquí la importància també de fer història de les dones, no? Ja ho hem comentat alguna vegada. Hi ha gent que sembla que, quan dius fem història de les dones, sembla com que sigui innecessari o que s'intenti donar un protagonisme excessiu a les dones, o buscar, per exemple, en l'explicació de fets històrics determinats, que són importants, la participació femenina per dir hi havien dones. I realment no és el que es vol, sinó simplement és una qüestió de justícia, de dignificació, explicar el paper que han tingut les dones al llarg de la història, que malauradament no se'ls hi ha reconegut, però que realment el tenen. I al cap i a la fi, com a historiadors, que la intenció que tenim és intentar difondre la història i conèixer de manera més aprofundida el passat, si no som capaços d'intentar rascar una mica més enllà d'aquesta superfície històrica masculina i arribar al paper que van tenir les dones en la història, no serem uns bons historiadors.
Sí, no? I justament el programa d'avui és un bon exemple d'això, no? Perquè l'imperi bizantí, en aquest moment, durant la lluita per la prohibició o la defensa de les icones, hi ha una sèrie de circumstàncies polítiques que permeten a un seguit de dones al llarg de més d'un segle totes elles, o gairebé totes elles vinculades a la família imperial, exercir un poder polític ple, és a dir, són emperadrius per dret propi que actuen com a tals, no com a dona de, o mare de, o promesa de, i durant una bona sèrie d'anys els moments claus de l'imperi bizantí estaran regits per una o diverses emperadrius que exerceixen el que avui anomenaríem poder polític ple. Llavors, es creen fins i tot continuïtats que permeten veure models femenins de poder, no? El moment en què hi ha un seguit de dones que es perpetuen al poder, comencen a establir relacions dialèctiques amb el passat, no? A imitar models de poder femení, a imitar models de comportament, formes recurrents de fer política, no? O de jugar al joc cortesà. Que això ens indica que no eren... rares avis al seu moment, o no eren producte de les circumstàncies, sinó que hi ha una cultura política imperial en clau femenina, i això és l'interessant, no? Veure que realment existeix o existeixen models polítics en femení, que és un tema que en principi d'entrada ens podia semblar purament masculí.
Molt bé, doncs ara sí, noms propis. Quines serien algunes d'aquestes dones de les que parlarem avui?
Doncs noms propis, podríem destacar dues emperadrius o dues dones que van tenir un paper molt important. D'una banda, Teodora, que va ser la dona de l'emperador Justinià el Gran, famós, doncs, un dels primers grans emperadors bizantins, i de fet Justinià, ja quan havia caigut l'imperi romà, doncs Teodora sempre no només se la representa al costat de l'emperador, no com un apèndix, sinó també actuant políticament, em venen al cap doncs els mosaics de Sant Vitale de Ravenna, per exemple, però a més va tenir un paper polític destacat. I d'altra banda, podríem destacar una altra dona, com seria, per exemple, Helena, Santa Helena, que era la mare de Constantí. Constantí era aquest primer emperador que va permetre oficialment el cristianisme a l'imperi romà, i també en vam parlar en una ocasió. I Santa Helena, que era una devota cristiana i que, de fet, seria una de les dones que va afavorir molt a que Constantí permetés el cristianisme, va ser una de les precursores d'una cosa tan típica i tan important a l'època medieval com eren les pelegrinacions. Santa Helena se'n va anar a Terra Santa, va visitar els llocs de la Passió, el Sant Sepulcre, etc. I aquesta tradició que va començar doncs, en aquest finals del segle III, principis del segle IV, al llarg de tota l'edat mitjana va tenir una importància tan gran que fins i tot va ser un dels fonaments posteriors de les croades.
Sí, a poc que rasques hi ha un bon grapat de dones dirigents de l'imperi bizantí que exerceixen poder polític propi, no? El problema és que s'ajunten dos elements. Per una banda, emperador bizantí, i per altra banda, dona, amb la qual ja només per la conjunció d'aquestes dues variables ja són desconegudes pel 99,9% de la població, no? Perquè ja no és que ni tan sols els emperadors bizantins per si mateixos, excepte algun cas puntual, són coneguts per la ciutadania, doncs imaginem-nos encara si a sobre estem parlant d'emperadrius. Però sí que existeixen, no en parlarem avui d'aquestes en concret, però existeixen un bon seguit de dones que dins de l'imperi bizantí prenen decisions polítiques importants o entren en el joc polític d'una manera molt, molt forta. Per exemple, Pulqueria, que és la filla gran de l'emperador Acadi, o Atenais, que és filla d'un filòsof grec que va arribar a emperadriu amb el nom d'Eudòxia, o, per exemple, tirant més endavant, Anna Comnè, que és la filla de l'emperador Aleix Comnè, que va escriure potser l'obra històrica més important de tot el segle XII, que és l'Alexíada, que és una crònica del regne del seu pare, i és una obra cabdal per entendre la història de l'imperi bizantí durant els segles XI i XII. I a més, és una de les fonts directes de la primera creuada, no? No només això, sinó que aquesta Anna Comnè va ser una gran política, a més d'una gran escriptora, o fins i tot emperadrius bizantines o membres de la família reial bizantina que van arribar a Occident i van entroncar amb les dinasties de l'Occident europeu, no? Com Teòfanes, que es va casar amb l'emperador alemany Otó II i que va ser ella qui va dirigir durant més de 10 anys el Sacre Imperi Romano-Germànic durant la minoria del seu fill. Com veiem, a poc que rasquem, trobem començant a aparèixer noms propis de dones que exerceixen tant a Bizanci com a Occident poder polític.
Molt bé, però de totes aquestes dones no en parlarem avui. De qui parlarem en concret, Oliver?
Doncs no, no parlarem d'elles, sinó que parlarem d'unes altres. Bàsicament, tres emperadrius d'entre els segles VIII i IX que van participar activament en aquest conflicte de les icones que comentàvem al principi del programa i que vam comentar també fa unes quantes setmanes, i que es van posicionar les tres en el bàndol iconòdul, és a dir, que les tres emperadrius eren partidàries de les icones. Veurem com la resolució d'aquest conflicte no va ser possible arribar-hi sense la seva intervenció, i en concret, doncs, els seus noms són Irene, Eufrosine i Teodora.
Doncs comencem per Irene, comencem per la primera d'aquestes emperadrius. Qui és Irene?
Doncs Irene era la dona de l'emperador Lleó IV, que era fill de Constantí V. Aquest Constantí, ja en vam parlar en el programa anterior que vam parlar d'aquesta qüestió, va ser el responsable de donar llum verda al Concili de Hiera, i l'any 754, i en aquest concili va ser on es van prohibir les icones a nivell religiós, qüestió que recordem que va comptar ja amb l'inici del conflicte, perquè hi havia uns partidaris religiosos que eren sobretot vinculats al món monàstic, i molts d'ells fora dels límits pròpiament de l'imperi bizantí, que eren partidaris d'aquestes icones. A nivell civil, Lleó III, anteriorment, el 730, ja les havia prohibit.
Molt bé, i l'origen d'Irene quin era?
Bé, Irene és filla d'una família noble de la contrada d'Atenes, no de la ciutat mateixa, però sí de la regió, i era la primera emperadriu procedent d'Atenes o de Grècia des d'aquesta Eudòxia que comentava jo fa uns minuts. És a dir, des de feia tres segles, no? Hem de recordar que estem en un moment en què hi ha una nova dinastia a l'imperi bizantí, que és la dinastia Isàurica, i dins dels plans d'aquesta dinastia era un matrimoni important perquè servia per demostrar la nova ambició expansionista de l'imperi. Recordem que l'imperi, a l'inici de la dinastia Isàurica, havia hagut de patir greus setges musulmans, fins i tot contra la capital de l'imperi, i havia la sensació de que s'estava perdent terreny contra l'enemic, i aquesta nova dinastia, que procedia d'una sèrie de generals importants de l'imperi, va aconseguir no només frenar l'avanç musulmà, sinó començar a recuperar territori, no? Llavors, estem en un moment en què aquesta dinastia se sent forta i el que vol és seduir a les elites terratinents, a les elites provincianes de l'imperi, per tal de demostrar que l'imperi continua, que la cort a Bizanci continua, i que, per tant, l'imperi és un projecte polític al que cal donar suport. No s'ha de creure que l'imperi està en decadència i que, per tant, cal deixar-lo de banda, cal deixar de pagar impostos, cal deixar d'anar a la cort i començar a negociar amb els musulmans, no? Llavors, el matrimoni d'aquesta Irene, que, com diem, és una nena de províncies, obre la finestra de les oportunitats per tothom, no? Es demostra que la vida de la capital és forta, que hi ha un interès per part dels nous emperadors d'integrar a la vida cortesana a les regions perifèriques de l'imperi, i que no només això, sinó que és una dinastia que ha vingut per quedar-se, no? Llavors, el que es busca és una dona jove que provingui d'alguna zona perifèrica de l'imperi, i que vingui d'una família que tinguin fama de tenir molts nens, no? Perquè el que importa és la supervivència biològica de la dinastia, no? I en aquest sentit estem en un moment en què, com la dinastia isàurica vol perpetuar-se, el paper de les dones de la família és molt important, no? Perquè per molt que els foti els emperadors, al final les que es reprodueixen són les dones, no? I sense sempre la transmissió de la dinastia o la vehiculació de la legitimitat de la dinastia sempre es fa per via femenina, no? Llavors, en un moment en el que són importants dones fortes que també generin bona descendència, trobem també com aquestes dones tenen un paper cada cop més important a la cort.
Quina serà la política de Lleó IV, el marit d'Irene, sobre les icones?
Doncs sobre aquesta qüestió, Lleó IV bàsicament va seguir la política iniciada ja pel seu pare, que era una política clarament iconoclasta, tot i que valdria dir que no va ser especialment dur en la repressió contra les icones. Clar, en aquest punt sempre s'ha de valorar que una cosa és la prohibició imperial i l'altra és la repressió que s'exerceix per fer valdre aquesta prohibició. Llavors, en moments determinats, ja fos perquè per l'interès d'un emperador o per qualsevol altra qüestió, la repressió podia ser molt més intensa, o en altres moments, tot i que hi hagués una prohibició, l'emperador del moment podria ser més laxa en l'aplicació, no?, d'aquesta prohibició. De fet, val a dir que Lleó IV estava molt preocupat en aquelles dates per la defensa de la frontera i de la lluita contra l'Islam, aquest enemic territorial que havia aparegut a la regió al segle abans i que empenyia de manera dura contra les forces i les fronteres bizantines a la zona de la província anatòlica. En qualsevol cas, Lleó IV no va durar gaire el tron, ja que després de només 5 anys de regnat va morir, i va ser en aquell moment en què la seva vídua va començar a guanyar un protagonisme polític molt més enllà del seu marit, perquè el seu fill era petit, per tant encara no estava en edat de governar, i l'emperadriu va ser qui va haver-se de fer-se càrrec del govern.
Doncs és això, mort de Lleó IV, Irene passa a tenir molt de poder polític.
Sí, de fet, es fa amb el poder polític. Només Lleó IV sembla ser que hi ha molts dubtes en el motiu de la seva mort, no? Sembla ser que mor enverinat, amb la qual cosa ja entrem ja també en altres elements importants de trama política, no? Sigui com sigui, deixa una viuda jove amb un fill molt petit, i és el moment perfecte perquè Irene es faci amb el poder imperial, no? Primer com a regent del seu fill durant 6 anys, però una vegada que el seu fill és major d'edat, ella ja ha atat lo suficientment bé les coses com perquè el seu fill no pugui regnar en solitari, sinó que s'arriba a una mena de Irene acaba sent una coemperadriu del seu fill, no? Fins i tot a les monedes de l'època apareixen els dos, no? Apareixen l'emperadriu mare i el fill, fins i tot quan el fill ja és major d'edat, no? És una mena de...
Seymour Skinner, no?
Sí, una mica. Jo pensava més en el cas anglès, però bueno. Llavors, és important...
Cadascú té els referents que té,
sí, sí,
però...
Ja
és important perquè Irene en molts temes desplega polítiques pròpies, no? Ella, per exemple, serà responsable de buscar una dona pel seu fill. I en un primer moment s'intenta, ella arriba a pactar el matrimoni del seu fill, el que serà el futur Constantí VI, amb una de les filles de Carlemany, no? Per intentar apropar Orient i Occident i intentar donar l'encaix a aquest nou emperador d'Occident dins de l'esquema imperial bizantí, no? Però sembla ser que aquest matrimoni no s'acaba de realitzar perquè Irene canvia d'idea, decideix que no és tan prioritari portar-se bé amb Carlemany i li busca una altra dona al seu fill, no? Però i és molt interessant que sigui ella la que decideixi sobre les polítiques matrimonials de l'imperi, no? Que és una de les peces claus de l'alta política de l'època.
Quina va ser la política d'Irene respecte al tema de les icones, Oliver?
Doncs, contràriament al que havia fet el seu marit i el seu sogre, ella era una ferma defensora del culte de les icones i, de fet, va treballar de manera sistemàtica per la legalització quan va tenir l'oportunitat de poder-ho fer. Ja hem dit la importància d'aquestes icones, que ja no només tenia una relació, no era una qüestió simple de tenir imatges o no, sinó els vincles que es podien establir entre aquestes imatges i la divinitat. A l'any 784, Pau, que era el patriarca de Constantinople, per entendre'ns el papa de la part oriental del Mediterrani, perquè la primacia de Roma va ser disputada durant temps i dintre del món bizantí no sempre va ser reconeguda, doncs Pau, el patriarca de Constantinople, va renunciar al càrrec i es va fer monjo en els últims moments de la seva vida, tot dient que es declarava contrari a la iconoclàstia i que l'havia acceptada coaccionat. De fet, el fet de que es retirés com a monjo es podria relacionar ja amb aquesta qüestió que ell era iconòdul i partidari de les imatges, perquè ja hem dit que els monestirs eren focus de defensors de les icones. En el seu llit de mort, a més, va demanar a l'emperadriu que restituís el culte a les icones i que, a més, preparés un concili a Nicea, aquest lloc on ja s'havien celebrat tants importants concilis, per tal d'acabar amb la prohibició de les icones. Sembla que començava, doncs, un gir polític i una nova etapa.
Té objectius elevats, diguéssim.
Sí.
Ho aconseguirà?
Sí, no i sí. En un primer moment no. Irene juga les seves cartes primer per intentar col·locar els seus partidaris, és a dir, els partidaris de les icones en llocs importants de poder, com per exemple quan hagi de triar o s'hagi de triar el nou patriarca de Constantinople, substituint aquest Pau que es fa monjo, i Irene tria o força que es tria un tal Tarasi, que era un funcionari civil de palau, no? Sense cap experiència en assumptes eclesiàstics, no era un home de carrera eclesiàstica, és com si ara es morís el papa aquest que tenim i el seu successor fos el comptable del Vaticà, no? Diu, bueno, pues, que aquest Tarasi és aquest perfil, no és un perfil d'home de fe, no és un eclesiàstic, sinó simplement és un funcionari que la emperatriu conspira per tal de que sigui triat com a patriarca de Constantinople. Llavors, un cop que té col·locat aquest Tarasi com a patriarca, convoca el concili, aquest concili de Nicea, però els partidaris de les icones no compten amb el suport que els iconoclastes tenen a l'exèrcit. Hem de recordar que el fet de prohibir les icones s'havia fet en bona mesura per imitació de l'islam, que l'islam prohibeix la representació de la divinitat, i es creia des de l'imperi bizantí que les victòries militars de l'islam en el seu primer moment havien vingut per seguir aquesta norma, no? L'imperi bizantí sí que representava la divinitat i perdia militarment, i l'islam, que no la representava, guanyava. Llavors hi havia aquest dubte de si en aquest assumpte de fe l'islam tenia raó i que, per tant, s'havien de prohibir les imatges. No? Doncs això feia que les postures iconoclastes, contràries a les icones, tinguessin molt, molt, molt arrelament dins l'exèrcit. Doncs Irene el que no va comptar era amb la acció de l'exèrcit. No? Convoca aquest primer concili i quan tot just comença, un grup de militars partidaris de l'iconoclàstia irrompen a la sala, no? Armats amb espases, i obliguen a que el concili, els eclesiàstics del concili, es declarin a favor de continuar amb la prohibició de les icones, no? O ja sabeu el que us passarà. Llavors, en aquesta primera fase, el pla d'Irene no funciona, no? Però lo interessant serà la seva actuació posterior, no? Com actuarà políticament per intentar desactivar aquest enemic. Veient que aquests sectors de l'exèrcit pro-iconoclastes tenien molt poder, doncs va començar a conspirar per desactivar-los, no? I com ho fa? Doncs ella deixa passar uns mesos i planteja una campanya militar a la frontera de l'imperi contra els musulmans, no? Amb la qual dona l'ordre, mobilitza l'exèrcit, mobilitza els diferents generals, els assigna a la frontera, i quan, evidentment, els generals que manen a la frontera són els contraris a la restitució de les icones, i un cop que estan a la frontera, els hi talla els subministres, els envia una carta dient que els llicencia, que ja deixen de ser part de l'imperi bizantí, i els deixa sense aliment, sense recursos i sense formar part de l'exèrcit en meitat de la frontera, gairebé enmig de territori musulmà. No? I un cop que se'ls ha tret de sobre, mentre està fent això, torna a convocar de nou el Concili de Nicea, amb els exèrcits rebels, podríem dir, fora d'escena, i sense cap enemic a la capital. Llavors, sorprenentment, el concili fa el que ja vol i es decideix anul·lar la prohibició de les icones i retornar a la fe de les icones.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
I aquí a l'estudi ens aixequem i aplaudim a Irene i el seu moviment estratègic. Aquí us deixem i apa, apa.
Sí, sí, comentàvem que era molt Cersei Lannister a Joc de Trons. Bé, deixant les analogies...
Quina seria la reacció que hi va haver davant d'aquesta decisió d'Irene?
Doncs els sectors que eren contraris a les icones, evidentment, s'hi van oposar i van tractar d'apartar-la del poder. De fet... van intentar, i de fet ho van aconseguir, que el seu fill Constantí VI es posés en contra de la seva mare i que a partir del 790 intentés governar en solitari. Per tant, allò que havia fet la seva mare, aquells moviments polítics per intentar fer-se coemperadriu i governar al costat del seu fill, però ell ser la mà forta, els sectors contraris a les icones van aconseguir doncs, que el fill comencés a emancipar-se de la mare i comencés a governar en solitari. Al final, Constantí VI el que fa és fer fora a la seva mare de la cort durant alguns anys i fins i tot repudia a Maria, que era la seva esposa i que havia estat triada ni més ni menys per la seva mare. Per tant, hi ha un gest primer contra la mare i segonament contra la política de la seva mare. El que passa és que això no es va veure del tot bé a la cort i a Palau, bàsicament perquè des del punt de vista de totes les persones que formaven part d'aquest palau, d'aquesta cort imperial, no era acceptable que un emperador repudiés a la seva esposa si no hi havia cap tipus de motiu, si no hi havia cap tipus de motiu d'adulteri, d'alguna altra qüestió com a mínim provada. En aquest cas, doncs, com que Constantí va tirar pel dret, diguéssim que no es va guanyar una excessiva popularitat.
Per tant, Constantí VII no és que allò, la popularitat no era el seu punt fort.
No era el seu punt fort, clar, la seva mare ho havia gestionat molt bé, ho havia fet molt bé, i les seves maniobres, la veritat és que estaven una mica en entredit, sobretot després de repudiar Maria. Al cap d'un temps, el que va passar és que Irene va donar un cop d'efecte fent un cop d'estat contra el seu propi fill. I, a més, va ordenar, en un gest molt, molt materno-filial, deixar sec el fill. És a dir, que el fill fos cegat i, per tant, doncs, això era molt típic també del món carolingi, no? Quan hi havia qüestions de traïcions, etc. O abans de tallar el cap, doncs, normalment s'arribava a una... mesura a mitges, que era deixar sec el personal.
Sí, això al món bizantí era molt, molt freqüent, perquè com hi ha la idea de que l'emperador ho és també per dret diví, no? I que per tant és un dels representants de la voluntat divina a la Terra, el cos de l'emperador ha de ser perfecte, no? No, tu no pots ser, Déu no pot triar-te si ets sec, si et falta un braç. Llavors, això de cegar o de mutilar els enemics polítics era vist gairebé com un gest de pietat, no? Perquè era preferible mutilar-los, amb la qual cosa el ser deformes o el ser incomplets ja no podien optar mai més a governar l'imperi perquè eren imperfectes, doncs era una manera pietosa de fer, no? Llavors, això que a vegades ens sembla crueldat, no? De veure com els emperadors ceguen el seu fill amb les seves pròpies mans o els hi tallen els dos braços, per ells era vist com un acte de misericòrdia, no? Perquè els permetia viure, però els inhabilitava per la vida política.
Sí, la versió més acceptable dels carolingis era quan els hi feien la tonsura, els posaven en un monestir i com que ja havien entrat en un ordre eclesiàstic ja no podien regnar. Sigui com sigui, Irene el que fa és retornar al tron, aconseguir el tron, i governa en solitari ni més ni menys que 5 anys. Però al cap d'aquests 5 anys hi ha una nova revolta a Palau que acaba fent-la fora.
Molt bé, doncs ja hem conegut el cas d'Irene i ara anem a parlar de la segona, de les nostres protagonistes emperadrius d'avui, Eufrosine. Qui és, Alberto?
Bueno, Eufrosine, ara com ho expliquem per no perdre'ns, és filla d'aquella Maria que acaba de mencionar l'Oliver, que era la primera dona del fill d'Irene, no? Que és la primera dona de Constantí V. Com ha dit l'Oliver, Irene busca una dona pel seu fill per tal d'assegurar que les seves polítiques continuïn, i quan el seu fill a partir del 790 fa fora la mare de la cort, aprofita per divorciar-se i repudiar la seva dona, la fot a un monestir i ella es casa amb una cortesana, amb una ballarina de palau o una cosa d'aquestes, no? Fa un dos per uno, no? Ja que fot fora a la mare, a la dona, i es va amb la man. Llavors aquesta Maria serà acollida en un monestir molt partidari de la defensa de les icones, un monestir que havia estat també apadrinat per l'emperadriu Irene, i allà es criarà a les dues filles que ha tingut amb l'emperador, no? Eufrosine serà la nena gran, és a dir, és l'hereva de Constantí VI, no? I que tot i que ha estat repudiada com a filla per l'emperador, continua molt vinculada a la cultura imperial, molt vinculada també en aquests monestirs a la defensa de les icones, i allà rep una, com la seva germana, rep una educació de princesa, que diríem avui.
Molt bé, tenim Eufrosine al monestir. Com passa del monestir a un palau imperial?
Doncs bé, ja vam explicar en el programa anterior una mica el tema de la segona prohibició de les icones, i després d'anys de govern d'Irene es van succeir al tron bizantí una sèrie d'emperadors sorgits la majoria de l'exèrcit, aquests emperadors que sortien de cops d'estat, de moments de crisi política, de problemes interns, i que a més van haver de fer front a diversos atacs búlgars sobre l'imperi. Va ser en aquest context que Lleó III va tornar a prohibir les icones l'any 813. El seu successor, Miquel II, va casar-se en segones núpcies amb Eufrosine, que era aquesta filla de Constantí que comentàvem, a qui va fer sortir del monestir on s'havia criat, i clar, ja hem vist una mica que s'havia criat en un món molt iconòdul, i feia poc que hi havia hagut un segon període d'iconoclàstia.
Per què la treu del monestir Miquel II?
Bé, pensem que Eufrosine, en aquest moment que la treuen del monestir, era la primogènita de Constantí V, no? Tot i que, és a dir, era l'última representant de la dinastia isàurica. És a dir, era l'única representant viva, i a més dona, de la dinastia que havia regit l'imperi durant més d'un segle, no? I a més una dinastia que havia, s'havia sabut vendre molt bé perquè havia estat la que havia defensat l'imperi contra, contra l'islam, la que havia retornat en certa mesura un, una certa o cert esplendor al vell imperi bizantí. Llavors, Eufrosin és la, no només la dona, una dona de la dinastia, sinó gairebé l'últim membre de la dinastia viu. Llavors, per aquest Miquel II, que com ha dit l'Oliver, és un, no deixa de ser un usurpador militar, de l'últim dels usurpadors militars d'aquests primers anys del segle IX, casar-se amb Eufrosine és una forma d'entroncar amb la dinastia legítima anterior, no? I no només això, no només per ell, sinó que els seus successors, els fills que en principi pensava tenir amb Eufrosine, tot i que no va tenir cap, poguessin vincular-se a la dinastia isàurica i, per tant, tornar a crear una nova dinastia o a crear la ficció de que es mantenia la dinastia regnant. Llavors, per aquest motiu, entre les opcions de matrimoni que té Miquel II, opta per treure a Eufrosine, que des de molt petita s'havia criat un monestir, havia estat educada gairebé recluïda en el monestir, i en aquesta decisió sorprenent la treu, es casa amb ella i la retorna al lloc d'on no havia d'haver sortit mai, que era el Palau Imperial de Bizanci.
Molt bé, doncs l'opinió d'Eufrosine ara amb les icones es converteix en una opinió important. Quina era la seva postura?
Bé, la podem imaginar, no? La seva mare va ser triada com a dona de l'emperador per l'emperatriu Irene, que és la que torna a permetre el culte a les icones en un primer moment, no? Per tant, Maria, hem d'assumir que també formava part d'aquest cercle de dones partidàries de les icones. Això també ens ho fa pensar el fet de que quan el fill d'Irene renuncia a la política de la mare, es desfà de la dona, i aquesta es refugia en un monestir conegut per ser un monestir partidari de les icones, no? Hem de pensar que en aquest moment, quan Eufrosine torna a la cort, les icones estan prohibides, no? Llavors, hi ha aquesta dualitat, no? Per una banda, se la reclama perquè és la font de legitimitat de la dinastia, però per l'altra banda és com tornar a portar l'enemic a la cort, no? Perquè no deixa de ser una nova representant d'aquesta política femenina de certes dones de l'imperi de defensar i treballar per retornar el culte de les icones, no? Llavors tornem a tenir, com en el moment d'Irene, un culte a les icones que estan prohibides a l'imperi i una emperadriu que oficialment, de cara al públic, es mostra partidària a la prohibició de les icones, però que íntimament la seva religiositat i la seva educació i la seva forma de fer la fan partidària de les icones i que, per tant, intentarà, en la mesura que pugui, treballar perquè les icones tornin a estar permeses a l'imperi.
Molt bé, doncs, què va fer Eufrosine per tal de restituir el culte a les icones?
Doncs va fer el mateix que havia fet Irene temps abans, sobretot en el moment de buscar una dona adequada pel seu fillastre. Com que, fruit del matrimoni de Miquel I, hi havia un fill que havia de ser exposat, i aquest Eufrosine el que va fer és encarregar-se de buscar una dona que estigués vinculada a les icones, al culte a les icones, que fos iconòdula i que, a més, pogués intervenir en el govern del seu marit, com havia fet Irene, i en l'educació dels futurs descendents de la dinastia. Era, bàsicament, la idea de perpetuar no només el que ella pensava, sinó que es pogués perpetuar aquest culte de les icones a les generacions posteriors, no a través dels fills, que podien ser iconoclastes, sinó a través de dones iconòdules.
Sí, a més és molt, molt divertit la manera en la que escenifiquen tot això, no? Es crea fins i tot, hi havia algun precedent en segles anteriors, però tant Irene com Eufrosine ara fan una cosa que és molt divertida, que és fan una mena de concurs de núvies, no? Es crea, perquè clar, si tu al teu fill li imposes una dona, queda molt clar que l'estàs manant, no? Llavors el que fan és organitzar una mena de concurs de núvies que fins i tot utilitzen el model del tema de la imatge aquella de les tres deesses i Paris i la poma d'or, no? En la qual Paris ha de triar quina és la més vella de les tres deesses, no? Doncs s'agafa aquesta imatge mítica i es munten concurs, una mena de ficció d'un concurs de núvies en les quals qualsevol família de l'imperi més o menys important pot presentar la seva filla com a candidata perquè l'emperador la triï, no? Però són uns concursos que, si van existir en realitat, estaven molt manipulats per l'emperadriu mare, no? Que, doncs, que ja s'ho manegaven perquè la candidata que ella volgués fos la triada, no? Doncs potser ja ens ho diuen, no? Doncs ficant-la a la segona i posant la primera que sí que fos insuportable, no? Llavors arribava el fill i deia, uf, esta no, venga, la siguiente, és medio mona. Pues... Però lo interessant és que hi ha una voluntat política, que és la de buscar dones pels emperadors que siguin partidàries de les icones, i lo interessant és com s'emmascara tota aquesta agenda política a través de subterfugis per tal que no sigui evident que aquestes dones estan actuant contra les directrius del poder masculí de la família.
Quina va ser la dona que va triar per al fill de Miquel II?
Doncs es va triar la tercera de les dones que comentem avui, que va ser l'emperadriu Teodora, que era filla d'una família d'iconòduls, de partidaris de les icones, i va ser esposada, com dèiem, amb Teòfil. Ella era d'origen armeni, i quan es va oficialitzar el seu matrimoni, amb Eufrosine va renunciar, Eufrosine mateix va renunciar al càrrec d'emperadriu mare per deixar pas a Teodora, sabent, doncs, que ella seria valedora de la seva política i que la faria, que l'aplicaria i també a la futura educació dels seus descendents.
Doncs amb les altres dues sí que preguntàvem quina postura tenien amb el cas de les icones, amb aquesta potser no està bastant més clar.
Sí, però com en el cas d'Irene o d'Eufrosine, no fan evident la seva postura mentre no tenen tot ben clar, no? En el cas de Teodora, com Irene, no mostra la seva postura fins que el seu marit està mort, no? Fins que té una posició política lo suficientment poderosa per poder donar el pas, no? Teodora, com diem, mai va arribar fins i tot a fer aquest pas públic en un primer moment. Això sí, el que en privat mantenia el culte a les icones i va educar a les seves filles, sobretot, en aquest sentit. Fins i tot hi ha cròniques posteriors que ens expliquen una anècdota molt, molt bonica, per la qual Teodora organitzava visites amb les seves filles al monestir on estaven les seves àvies, Eufrosine i Teòctise, que és la mare de Teodora, les dues molt partidàries de les icones, no? I allà, amb l'excusa d'anar a visitar les àvies un cop per setmana, un cop cada 15 dies, les nenes, en privat, eren iniciades al culte de les icones, no? Se'ls treuen icones i se'ls ensenyaven qui eren els sants, qui era que els les educava d'amagat, no? I és molt interessant aquest recurs a les vies femenines d'educació familiar, no? Del recurs a les àvies, que són les que mantenen viva la tradició. La cosa canviarà quan... Bueno, això acaba molt malament, no? Perquè una de les nenes en una d'aquestes visites torna i li diu al pare: "Ah, hem estat jugant amb les àvies, amb les imatges aquelles que..." Imatges? Quines imatges?
Com?
I es lia una mica parda, no? Però bueno, Teòfil mor poc després, amb la qual cosa ja no importa. I Teodora assumeix la regència de l'imperi. I com va fer Irene, una vegada que pot actuar com a regent, com a emperatriu regent, el primer que fa, gairebé ni un any passa des que és nombrada regent fins que ho fa, proclama el retorn a les icones. No? Llavors, tornem de nou, una emperadriu regent que aprofita l'absència del seu marit, ja ha treballat en la clandestinitat per fer-ho, però des del moment en el que toca poder, no? Mou tots els mecanismes per tornar a fer pública el retorn a les icones.
I de nou, com en el primer retorn a les icones, Irene va ser producte dels actes d'aquesta emperadriu regent.
Clar, a més aquesta repetició és lo interessant, no? Perquè ens mostra que el que hi ha és una agenda política treballada i treballada a través de generacions de dones. No? No, aquesta resistència política, que no va ser només femenina, perquè la resistència, la clandestinitat del culte de les icones també va tenir grans components masculins, no? Monjos que s'havien d'exiliar, xarxes de solidaritat monàstica clandestina que permetien crear llocs segurs on es podien guardar les icones perquè no es destruïssin, on es podia, com hem vist en el cas de les netes d'Eufrosine, les filles de Teodora, que llocs monestirs on es podia anar a veure icones. Tothom més o menys sabia que ja es guardaven, però es mantenia d'amagat. Llavors, lo interessant de tot això és aquest moviment de resistència política a la prohibició al culte de les icones, que és canalitzat per l'acció política d'una sèrie d'emperadrius que no dubten en utilitzar el poder per dur a terme les seves voluntats. No? Això, historiogràficament, els cronistes bizantins posteriors ho capgiren molt, perquè, evidentment, quan una dona actua políticament és una conspiradora, no? I una manipuladora, i quan ho fa un home és un savi governant. No? Llavors, la poca visió que ens ha arribat d'aquestes emperadores és, tornant a Joc de Trons, uns Lannister, no? Unes conspiradores malvades, seductores, que perverteixen l'imperi, quan en veritat el que és són els mecanismes que tenen per poder dur a terme una política pròpia.
Com es va donar aquest escenari on aquestes dones van tenir aquesta oportunitat per desenvolupar aquest poder?
Bueno, com comentàvem al principi del programa, s'ajunta una mica tot, no? Hi ha diferents motius que fan que en aquesta època les dones de la família imperial tinguin l'opció de desenvolupar una acció política pròpia, no? Per exemple, com hem comentat al principi, el fet de que les inestabilitats dinàstiques fan recaure en les dones de la dinastia un pes molt important, no? Perquè recau en elles la legitimitat i la transmissió de l'herència, no? La transmissió de l'herència dinàstica, no? Les dones, cada cop més al llarg del segle VIII i del segle IX, són vistes com les constructores de la idea imperial, les constructores del llinatge familiar, no? Llavors, només per això ja tenen un pes a la cort que no tenien potser en altres moments de l'imperi bizantí. També és important el paper que la cort de Constantinople, de Bizanci, la ciutat, comença a agafar en aquest moment com un focus, com una cort imperial, no? Un focus d'atracció de la noblesa territorial de l'imperi, i fins i tot mentre els emperadors estan fora, ocupats a les fronteres, ocupats a províncies, pacificant el territori, les emperadrius centralitzen la vida política diària a la cort, no? La gran cort en la qual representants de totes les famílies de l'imperi van allà de manera estable, no? I les emperadrius són les que centralitzen les cerimònies de la cort, no? Els diferents esdeveniments polítics. I això fa que se les visualitzi molt més, no? Perquè són la referència visual del dia a dia polític. També hi ha un altre element, que és cada cop més la importància del culte a la Verge Maria, que comença a prendre força molt important en alguns sectors de Palau en aquesta època, no? I això encara reforça més la idea d'una dona forta, no? Tenim una dona forta que crea i perpetua les dinasties, que és la cara visible dels esdeveniments, dels actes protocolaris de l'imperi, i que, a més, la Verge Maria, el culte a la Verge Maria, també reforça aquesta idea d'una dona que pot actuar políticament, no? I per últim, un element que no ha sortit a cap dels dos programes és un grup, un tercer gènere dins de l'acord de l'imperi, que són els eunucs, no? Aquests homes als quals es castra per fer d'ells els servidors perfectes, perquè com llavors ja no tenen cap interès d'acumular poder, es pensava, perquè no podran tenir fills i, per tant, no tenen cap necessitat d'acumular poder per transmetre-ho als seus descendents. I aquests eunucs estan molt vinculats, sobretot, a l'àmbit de les emperadrius, perquè són els que gestionen la cort de l'emperadriu, perquè com són homes asexuats, no hi ha cap perill de que gestionin els ambients femenins. Llavors, dins de la cort també, diguem que es trenquen una mica les fronteres del gènere, no? Perquè tenim unes dones fortes i a la vegada col·laborant amb aquests homes asexuats, de trets indefinits, que també que són homes però no són homes del tot. Llavors, tot això acaba, tots aquests elements acaben creant un ambient en què les emperadrius bizantines, que a més són cultes, són ben educades, estan acostumades a fer política, puguin estar molt atentes a la vida política de l'imperi i desenvolupar, tenir les eines per desenvolupar una acció política pròpia.
Doncs anem ràpidament a escoltar les recomanacions.
Les recomanacions troianes.
I bé, per recomanar un llibre, hi ha un llibre que resumeix molt bé tot el que hem dit al programa d'avui, que és Mujeres en púrpura, Irene, Eufrosina i Teodora, soberanes del medievo bizantino, que és un llibre publicat el 2002 per l'editorial Taurus, de Judith Herring, que realment el llibre en si tracta, és el que hem fet servir com a guió pel programa d'avui, perquè tracta el paper d'aquestes emperadrius no només en el govern de l'imperi, sinó la seva relació i les seves accions en el conflicte de les icones. Llavors, és un molt bon complement escoltar els dos programes que hem fet sobre les icones per veure com canvia la profunditat de l'explicació de la història si només tenim en compte els homes o si incluïm l'acció política de les dones al llarg de la història.
Molt bé, doncs amb aquest programa d'avui tanquem aquest petit cercle iconoclasta bizantí. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
A vosaltres.
Gràcies, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Al control tècnic, al Salva Soler, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem, com sempre, la propera setmana en un nou Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Col·laboradors:
Albert Sánchez Carmona.
Tècnic de so:
Salva Soler.